La voluntat i el coratge, car revolta. El pes de l'ètica i del compromís, car revolta. L'esperit transgressor, car revolta. L'aventura del pensament crític, car revolta. L'actitud democràtica i radical, car revolta. La convicció, car revolta. Amiga't, sigues car revolta. Si vols més informació, entra al web carrevolta.org.
Al Teu de Santa Teresa es el espacio que produce Car Revolta. En pleno estado de alarma vamos a iniciar la edición de hoy hablando de libros. Toni Peruga.
Acabem de passar el 23 d'abril, el dia del llibre. Des de Car Revolta sempre hem apostat pel pensament crític i per la cultura sense censura. I ara més que mai volem que les idees circulen i que la imaginació ens ajudi a fer menys pesat el confinament. És un moment per a compartir, per enlairar les idees als espais virtuals, com fem a les milotges des del balcó. I ens agradaria que fins al 30 d'abril ens fereu arribar una foto del llibre o llibres que esteu llegint, acompanyada d'un comentari breu. Podeu fer-ho a través del correu electrònic activitats@carrevolta.org o del número de WhatsApp 605 563 291. I també és un moment per a donar alè al sector del llibre. Us suggerim algunes propostes. Diverses llibreries de València i ciutat, com el Cresol, Fancet, La Primera o Primado, s'han unit a la iniciativa Llibreries Obertes, que ofereix triar un o diversos títols i la llibreria on es recolliran quan es torna a obrir. Al barri del Carme, Ramon Llull també ofereix fer encàrrecs per avançat a través de la web. A l'Eixample, Railovski llança un bo llibre. I a Benimaclet, la Repartidora i la Rosa estan fent enviament segur sense intermediaris a determinades zones i en terminis més laxos. Consulteu les condicions de cadascuna en les seues webs. I a més, és fàcil que la vostra llibreria favorita també compte amb un servei d'enviament o atenció. Ara és moment de gaudir de la lectura i fer-nos la vida el més fàcil possible. Amigues i amics, estem un dia més al Déu de Santa Teresa. Això sí, des de casa. Són programes i dies que de segur no podrem oblidar mai. I esperem que totes i tots estigueu bé. Programa d'avui a Nucli Central, Lourdes Marco entrevistarà Jaume Durà, coordinador territorial de CEAR al País Valencià. Continuarem en un d'aquests espais que són mítics clàssics al nostre programa, Músiques d'un País Clandestí, que com sempre es presentarà Adelí Martínez. I conclourem amb la programació que trobarem a la casa els propers dies, que es presentarà Josep Martínez. Passem ara a l'entrevista central. Lourdes Marco.
Amb l'actual estat d'alarma se'ns obliga a la població a romandre en casa. Però què passa amb els col·lectius que no en tenen? Aquesta vesprada tenim en el Déu de Santa Teresa a Jaume Durà Tous, coordinador territorial de CEAR, la Comissió Espanyola d'Ajuda al Refugiat al País Valencià. Bona vesprada, Jaume, i benvingut.
Bona vesprada.
CEAR va néixer ja fa més de 40 anys per defensar el dret d'asil de les persones refugiades que fugen de conflictes bèl·lics o de violació dels drets humans. Ens podries parlar amb més detall de l'organització?
Sí, per suposat, l'any passat complíem 40 anys d'existència, encara que realment CEAR havia nascut ja com a moviment en la resistència, en la dictadura, encara que la Constitució com a tal de l'entitat va ser el 1979. És una organització creada també per persones que varen tindre que fugir, persones que varen ser refugiades, persones refugiades que al poder tornar així i al arribar les primeres persones refugiades varen organitzar persones i organitzacions la comissió d'ajudar a les persones refugiades. Les primeres refugiades que varen arribar el 79 i posteriorment pues, eren, per exemple, les que venien fugint de les dictadures del Cono Sud, no? De Xile, d'Uruguai, d'Argentina. I des d'aleshores pues, venim atenent a milers i milers de persones que han arribat en els diferents conflictes i de molts països en general, de tots els continents, a més a més.
A l'estat espanyol només es dona asil a una de cada 20 persones, molt inferior a la mitjana europea. Per què pot ser denegat l'asil a una persona?
Sí, ho hem comentat algunes vegades, que realment l'estat espanyol és un estat molt restrictiu a l'hora de concedir proteccions i asils. La mitjana ara mateix està en un 20% entre el que seria asils i protecció a la Unió Europea, dic, que seria un 20%, mentre que a l'estat espanyol efectivament és un 5% de protecció que es dona. És sempre sigut un estat molt restrictiu, abans ho era en l'accés i ara ho és en la concessió. Tenim moltes sol·licituds d'asil, dic moltes, perquè estem situant-nos com el segon o inclús potser siguem dels primers països de tota Europa en número de sol·licituds, però no així de reconeixements, conforme tu dius. L'estat espanyol fa temps que no té una taxa de reconeixement gens alta. Hi ha motius ahí polítics que determinen que això no siga així.
Quins projectes i accions porta a terme CEAR al País Valencià?
Al País Valencià comptem amb més de 300 places d'acollida, acollida de persones en asil. L'acollida és tots els sistemes que tenim de pisos, centres d'acollida per atendre les persones. Però no sols l'acollida, sinó també la inclusió de totes elles en totes les accions de formació per a l'empleament, l'aprenentatge dels idiomes, la formació de tot tipus i sobretot també l'assistència jurídica fonamental per a la defensa dels interessos de les persones refugiades. Aquests itineraris d'inclusió es veuen ara mateix amb la crisi sanitària, es veuen totalment truncats o més bé dificultats. Hem d'intentar continuar atenent a les persones tal com ho fèiem, però elles des de les seues cases, des dels seus centres d'acollida. I això dificulta molt l'acció perquè moltes de les accions requereixen immediatesa, estar a prop. I també la via tecnològica d'aprenentatge no per a totes les persones és fàcil, és per això que hi ha moltes dificultats. Això pel que respecta a les persones que tenim en acollida i en inclusió, diguem-ne, però continuem atenent a persones que fa molts anys que varen ser refugiades i continuen així, o persones que són sol·licitants simplement, que acaben d'arribar fa poc, o persones denegades amb el seu dret d'asil. A part d'això, fem incidència política, tenim projectes locals, autonòmics, de lluita contra el racisme, la xenofòbia, de memòria històrica i democràtica, etc. Són molts projectes que portem en marxa i ara mateix clarament és un moment clau per refer-nos com a organització i com a societat, al fi i a la cap, perquè tot va a canviar i hem de canviar també en el sistema de funcionament que veníem fent.
Hi ha persones refugiades que eren professionals sanitaris al seu país d'origen, però que així no tenen convalidada aquesta titulació i, per tant, no poden exercir la seva professió. Saps si s'està fent alguna cosa per incorporar aquests professionals sanitaris en hospitals actualment?
Sí, nosaltres mateixos hem traslladat al Ministeri un llistat de més de 250 persones, personal sanitari, de tot tipus, metges també, infermers i infermeres, metgesses de diferents especialitats, algunes d'elles amb la titulació convalidada inclús, però sense autorització per a poder treballar, altres, la immensa majoria d'elles que no tenen la titulació convalidada, com ve tu d'elles, i des del Ministeri se'ns va dir que es posaria en marxa per intentar que aquestes persones, quant abans, poguessin tindre una autorització per a poder treballar, però no hem vist a hores d'ara els resultats d'allò que se'ns va dir des del Ministeri corresponent. Quan més falta fa, cal també mesures excepcionals. Justament per això, com sabeu, hem demanat des del primer dia la regularització de totes les persones, no sols del personal sanitari, sinó de totes les persones. En un moment com l'actual, amb les dificultats que existeixen, té que haver mesures excepcionals, una regularització general per a tots els sectors, perquè la gent, si abans ja tenia problemes i inconvenients, ara imagineu els que pugui tindre. Per tant, quant abans articular aquestes mesures excepcionals. El govern de Portugal ha regularitzat, sinó que també ara ens deien que Itàlia volia fer-ho en el sector agrari en 200.000 persones. Creguem que no sols ha de ser d'un sector com l'agrari, sinó que hauria de ser de tots els sectors.
Encara no tenim resposta del govern si han pres aquestes mesures. Ho heu sol·licitat, però encara diguem que no tenim resposta.
En les persones que tenien alguna especialitat sanitària, que tenien la titulació o que no estava convalidada, els hem traslladat així i estat a més de 200 persones, però no ens han dit res. I en la resta, en les peticions que venim fent, òbviament són peticions accions de sensibilització i d'incidència política per a canviar les polítiques. Estem demanant també no sols la regularització de totes les persones, a la qual no se les està fent cas, ni a nosaltres ni a les demés organitzacions que ho estan demanant també. També demanant, per exemple, que les persones que estan en el CETI siguin traslladades. Són més de 1.800 persones les que estan entre Ceuta i Melilla esperant ser traslladades a la península. També ho estem demanant per a que quan abans es puguen traslladar. A més de les que continuen intentant desembarcar a la Mediterrània i, com sabeu, algunes d'elles se'ls està impedint, estan reclamant aquests ports segurs i més en un moment com l'actual.
Sí, d'això mateix volia parlar. Si es podries explicar una mica la situació actual dels migrants al Mediterrani, si estan arribant bases actualment...
És preocupant la situació, i no sols a la Mediterrània, també a les costes de Canàries arriben persones que venen fugint per mateixos motius que fugien abans. Continuen havent molts motius polítics, de persecució, per molts motius, o, per què no, de la vulneració de drets econòmics, socials, culturals, etc. La situació està sent molt complicada, perquè els desembarcaments no estan sent fàcils, la política repressiva dels estats, la política d'impedir que arriben aquella Europa fortalesa continua estant, no ha desaparegut, inclús hem vist brots racistes i xenòfobs com per exemple a Lampedusa, on volen negar-se als desembarcaments de persones. Per tant, tenim molts fronts oberts. També el racisme i la xenofòbia estan jugant un paper molt important en els bulos que es treuen i en totes les mentides que estan llançant respecte a les persones refugiades, i és una situació molt complicada. Les persones continuen fugint i ara més que mai necessiten també ser acollides en uns mínims per a poder tirar endavant. Recordem que estem parlant de persones, de sers humans, que amb drets i en obligacions també, però amb drets com tindríem qualsevol de nosaltres.
Abans has comentat un poc el tema dels centres d'acollida. Ens pots parlar si han canviat les dinàmiques de treball als centres?
Sí, els d'acollida han canviat la situació, sobretot perquè les persones que tenim en acollida en els centres, en els dispositius, en general, pisos i centres d'acollida, recordem que són persones que han tingut que deixar els seus països, han arribat ací i s'han trobat en una situació d'alarma sanitària com la que tenim. Tenen molta por, òbviament, com qualsevol de nosaltres, pot ser més pues, a caure malaltes i a no poder tirar endavant. Estan ben ateses ara mateix en els centres i en els pisos d'acollida. De fet, hem tingut algun cas que hem tingut que aïllar a persones, estan perfectament ateses, perquè els professionals i les professionals de CEAR hem continuat atenent a les persones des del primer dia, sobretot en els centres d'acollida. Allí l'atenció ha sigut clara des del primer dia, reforçada inclús i amb totes les cauteles possibles, i per això està funcionant bé, però una qüestió és l'atenció, per tant, tot el tema sociosanitari, etc., i l'altra són els itineraris de formació per a l'empleo o la búsqueda d'empleo de vivenda, que òbviament s'ha vist totalment alterada i truncada inclús, però no així l'atenció immediata, diguem-ne, humanitària, que ja està sent coberta d'una forma molt important i molt ben feta per els treballadors de CEAR, a les que també vull agrair públicament.
Es parla sobre que la crisi sanitària pot durar anys. Davant d'esta situació, quines perspectives de futur teniu a CEAR per donar suport a les persones que demanen asil?
Pues com comentàvem al principi, és que ens hem de reconvertir, ens hem de reinventar. No som nosaltres com a societat, este matí teníem una reunió important i veníem parlant, hem de reinventar-nos per atendre a les persones en els seus itineraris d'inclusió, en tots els aspectes, tant d'acollida com d'inclusió, sobretot, ens hem d'inventar. I per tal hem de fer coses que no veníem fent fins ara. Hem de fer tallers d'altres maneres, l'alfabetització informàtica és clau, és fonamental, ja ho era, i ara encara ho serà molt més. Hem de posar en marxa aquestes claus d'alfabetització informàtica quant abans, en materials suficients, perquè no sols les persones refugiades, sinó tota la societat ens anem a reinventar. Anem a tindre que fer les coses d'una forma diferent a les que fèiem. I, per tant, hem d'estar preparades per això. Jo crec que les persones refugiades, en aquesta capacitat de resiliència que tenen, de transformar-se, de tirar endavant, com han demostrat i dins dels seus països, i tirant endavant en les famílies, en moltes precarietats, en altres països, seran capaces de fer-ho. Jo crec que qui ha de donar d'alguna forma aquesta empenta important hem de ser nosaltres.
Parlant dels centres d'acollida si s'estan habilitant nous llocs per acollir els migrants a banda de centres d'acollida?
Nosaltres estem intentant aperturar noves places d'acollida humanitària, de tot tipus, perquè al fi i a la cap sempre faran falta places d'acollida. Però això ha d'anar acompanyat i està venint acompanyat d'alguna forma també per les administracions públiques. L'Ajuntament de València, en el cas de València, o altres administracions locals. S'està fent un esforç. El que passa és que mai és prou, que no sols les entitats, les administracions, han de donar una passa endavant clara davant les persones que no tenen sostre. I jo sé que s'està fent un esforç, però pot ser que cal redoblar aquests esforços i, sobretot, el que caldrà serà que els recursos arriben a aquestes persones, és a dir, que els recursos puguen arribar via una renta bàsica per a totes les persones, perquè això és fonamental. Sols pel fet de ser persones, de ser ciutadanes, han de tindre aquest mínim vital per poder tirar endavant. Totes les persones han de tindre un sostre. Sense un sostre en el que poder estar, no és possible una acollida, una integració mínima en condicions, i per això ens hem d'esforçar tots i totes. Les entitats ho estem fent, les administracions ens costa que també, però pot ser que tinguem tots i totes que redoblar esforços.
Saps si des de xarxes de solidaritat veïnal estan duent a terme accions per contribuir d'alguna manera a ajudar a les persones migrants?
Sí, sí, moltes. Moltes accions de solidaritat, moltes d'elles que passen desapercebudes o més bé que la gent desconeix. Moltes vegades la gent que menys soroll fa és la que més està treballant. Hem vist moltíssima solidaritat en els llocs on tenim centres d'acollida, en Cullera, en Sueca, així en València. Hi ha xarxes de persones que s'estan demanant voluntaris que què és allò que poden fer, donacions, etc. Està damunt la taula, però cal coordinar per a que efectivament arribi i pugui ser efectiva, perquè és molt difícil ara mateix poder traslladar-se d'un lloc a l'altre per a poder arribar a aquestes ajudes o el que sigui. Aleshores cal reinventar-se, com comentava abans, i això s'està fent. I hi ha moltes accions de solidaritat molt humanes, molt entre les persones que menys tenen, no? Jo sempre dic que la gent més solidària sol ser aquella que menys ten. I hi ha moltes, podria posar alguns exemples, de persones que han fabricat pantalles protectores i mascaretes que han vingut a donar-nos, moltes coses que estan funcionant a aquest nivell. I això és molt bonic, perquè al final vegem que el poble salva el poble i jo crec que les entitats i administracions han d'estar ahí també necessàriament, no cap altra possibilitat.
Amb aquest missatge de solidaritat, tanquem l'entrevista. Aquesta vesprada ha estat en el Déu de Santa Teresa Jaume Duratous, coordinador territorial de la Comissió d'Ajuda al Refugiat al País Valencià. Moltes gràcies, Jaume, per dedicar-nos el teu temps i esperem que el vostre treball en CEAR continuï millorant la vida dels refugiats ara més que mai.
Gràcies, Lourdes, Enrique, i a tota la gent de Carrevolta que tant t'estimem. Una abraçada ben forta i molta força, molts ànims.
Continuem ara en l'espai Músiques d'un País Clandestí, Adelí Martínez.
El triangulista presentà el 17 de març en la prehistòria de l'edat del virus Paciència, primer avanç en forma de clip del Plàstic EP, que inclourà també la resta de composicions de l'espectacle teatral Plàstic Tic Tic, muntatge adreçat a xiquets i xiquetes de primària i que amb una perspectiva poètica i somiadora tracta la proliferació massiva de residus plàstics i la destrucció del territori per part de l'ésser humà. No és casual que Paciència siga el primer tema llançat pel triangulista. En aquests dies de crisi, la seva lletra és un clam mediambiental, una dosi de música i humor que crida la reflexió davant la crisi del coronavirus. El clip antivíric es dirigeix sobretot al públic infantil i a més s'acompanya d'una proposta didàctica i vol posar el seu gra d'arena en l'educació mediambiental i les lliçons que ens està deixant aquesta crisi, amb l'objectiu de fer-nos reflexionar amb humor i trellat sobre el que ja tenim damunt. Un planeta que reclama un canvi de model socioeconòmic si no volem que explote. Paciència també va ser una de les primeres cançons que van saltar a les xarxes des del confinament i amb les que molts músics ens fan més suportable aquesta situació. I qui és el triangulista? Un polifacètic inquiet artista no artista, alter ego de Francesc Burgos, ambientòleg de formació, membre de la petita orquestra Peyo Taire i director artístic de la Casa Calva i del Teatre del Raval de Gandia. Burgos, per tant, encarna dues cares del món musical. És músic i també agent cultural. Tant uns com altres necessitaran suport social, institucional, per superar les conseqüències de la crisi. Vos deixem amb paciència, cançó vírica per a mantenir la calma en aquests moments i perdre consciència que si no canviem de rumb, el mal que li fem a la natura se'ns tornarà en contra.
Concloure la programació que trobarem a la casa els propers dies, Josep Martínez.
Sí, davant de la perspectiva que fins al juliol, o pot ser setembre, o vés a saber quan, no puguem fer actes presencials des de Carrevolta, hem començat a impulsar debats i activitats a través de la xarxa. Volem destacar, per exemple, que ahir mateix, dijous 23 d'abril, farem en la plataforma Jitsi el debat La sanitat en temps de pandèmia, per tractar d'esbrinar les circumstàncies que han envoltat l'aparició de la Covid-19, la seva proliferació i, sobretot, les seues conseqüències. També, clar, possibles propostes d'actuació, tant institucionals, amb les reclamacions a les administracions que haurem de fer, com socials, a realitzar eixes sí per i entre la ciutadania. Tot això en el sentit d'enfortir la sanitat pública. Van comptar amb la participació de membres de les entitats ACDESA, Associació Ciutadana per a la Defensa de la Sanitat Pública, Tejiendo Vínculos, coordinadora per a la rehabilitació de persones amb malalties mentals, AMPB, Associació de Neuropsiquiatria, i de persones de Carrevolta, amics i amigues que treballen en la sanitat pública. I dijous que ve, dia 30 d'abril, a les 6 de la vesprada, també a través de Jitsi, debatrem sobre el moment que viu la cultura amb l'actriu Isabel Requena, l'actor Xavi Castillo i la cantant Eva Denia.
Fins així el programa d'avui. És temps de lectura, un temps que ens permetrà viatjar mitjançant el pas de les pàgines. Una forta abraçada, amigues i amics.
Oh, benvinguts! Passeu, passeu, que les tristors en farem fum, que casa meva és casa vostra, si és que hi ha cases d'algú.
Hola, Jaimito i Doña Urraca, en Carpanta i en Barba Azul, Frankenstein i l'home llop, el comte Dràcula i Tarzan, la mona Chita i Peter Pan. Bona nit, senyor King Kong, senyor Asterix i en Taxi Gay, Roberto Alcázar i Pedrín, l'home del sac i en Patufet, senyor Charlotte, senyor Belix,